produiran ruixats. El dia s'ha llevat amb el cel serà al Pirineu, també a les terres de Lleida i de l'Ebre, mentre que la resta del país ho ha fet amb alguns núvols. I fins aquí les notícies en xarxa.
Vicenç al dia.
Bon dia. Demà, dijous, es començarà a vacunar el casal de la gent gran de Can Ros. Fa mesos que l'Ajuntament té aquest equipament a punt, preparat per quan calgués ampliar la vacunació. Finalment, es posarà en marxa demà per vacunar la població d'entre 70 i 79 anys de Sant Vicenç dels Horts. Avancem ara a altres notícies en titulars. L'Oficina d'Informació Municipal a les Persones Consumidores, l'OMIC, es trasllada a Can Comamala. El canvi d'ubicació permet centralitzar els serveis d'atenció a la ciutadania i accelerar tràmits. La població estrangera augmenta a Sant Vicenç dels Horts en un 7,5% respecte al 2019, segons dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. En total, el 2020 hi havia 2.214 persones estrangeres empadronades a Sant Vicenç dels Horts. 5 tones i mitja d'ajuda humanitària van del port d'Alacant cap als campaments de refugiats del Sàhara. L'ajut se centra en la població discapacitada i forma part de la campanya Para que nadie se quede atrás. L'entitat Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara hi ha participat. I ara la previsió del temps amb Carme Farnell.
Avui parlarem d'un dia gris, un dia d'una jornada força ennuvolada per la presència d'aquests núvols que no acabaran de marxar i que han de deixar poca precipitació. No es descarta que deixin algun ruixadet feble, però en qualsevol cas seria molt puntual. La presència d'aquests núvols sí que farà que la temperatura màxima quedi baixa. Amb prou feines arribarà a la més elevada entre els 15 i 16 graus, per tant quedarà notablement més baixa que la que hem registrat aquests passats dies. Demà sí que durant el dia farà més sol i la temperatura màxima serà més alta que la d'avui, però a primera hora del matí encara l'ambient es mantindrà força fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És dimecres 7 d'abril. Ara posem Sant Vicenç al dia. Ho avançàvem a titulars. Demà dijous es començarà a vacunar el casal de gent gran de Can Ros. Fa mesos que l'Ajuntament té aquest equipament a punt, preparat per quan calgués ampliar la vacunació. Finalment, es posarà en marxa demà dijous per vacunar la població de 70 a 79 anys. Les persones que s'hagin de vacunar hauran rebut la cita prèvia del seu ambulatori. És a dir, al casal de gent gran de Can Ros només poden anar a vacunar-se les persones que hagin estat convocades per l'ambulatori. De moment, la vacunació en aquest espai es posarà en marxa demà amb persones d'entre 70 i 79 anys. Això suposa que la vacunació es podrà fer íntegrament a Sant Vicenç dels Horts, sense necessitat que la gent hagi de desplaçar-se a un altre municipi, segons explica la regidora de Salut Pública, Maria Peláez.
A partir de demà comença la vacunació al casal de Can Ros. Des de que va començar el procés de vacunació hem defensat la idea de que la ciutadania de Sant Vicenç i sobretot la gent gran del nostre municipi havien de vacunar-se a la nostra ciutat sense tenir que desplaçar-se a altres municipis. Vam posar a disposició de CatSalut el casal de Can Ros per la seva accessibilitat i perquè tenia les característiques necessàries per aportar a terme la vacunació amb les mides sanitàries adequades. Ara començarem amb la franja de 70 a 79 anys. Aquestes persones han d'esperar la trucada del CAP que li donarà la cita. Mai han de presentar-se sense cita prèvia.
Ara el casal de gent gran de Can Ros està enllestint la neteja i els preparatius per començar a vacunar demà. De moment, les vacunacions al casal de Can Ros es faran de dimarts a divendres, de 10 a 1. A més, el consistori reserva places d'aparcament per les persones amb mobilitat reduïda que s'hagin de vacunar al casal de Can Ros.
En un principi començarà amb l'horari de 10 a 13 hores, horari que s'anirà ampliant segons l'arribada de més dosis de vacunacions. L'Ajuntament posa a disposició de les persones amb mobilitat reduïda que hagin de desplaçar-se al casal en cotxe unes places d'aparcament a la porta del casal per utilitzar-les durant la vacunació.
Reiterem, és important que només vagin a vacunar-se al casal de gent gran de Can Ros les persones que hagin estat convocades pel CAP. De moment, el casal de Can Ros es reserva per la gent de 70-79 anys, però en qualsevol cas, quan els convoquin per vacunar-se, també els explicaran a quin lloc ho han de fer. D'altra banda, la regidora de Salut Pública aprofita per recordar a les persones que s'han vacunat que han de continuar fent servir la mascareta.
El fet d'estar vacunat no treu l'obligatorietat de portar la mascareta. Hem de ser responsables i seguim mantenint totes les mesures sanitàries per poder aturar la propagació d'aquest virus.
La vacuna és l'instrument més eficaç per lluitar contra el virus, però després de vacunar-se cal mantenir les mesures anticovid actuals. Mascareta, higiene de mans, distància i bona ventilació. Ràdio Sant Vicenç. I seguim parlant de vacunació. A Sant Vicenç dels Horts continua concentrada la primera dosi de la vacuna. Segons dades de Salut, del 28 de març al 3 d'abril es van posar 972 primeres dosis a persones del municipi i 84 segones dosis. En total es van inocular 1.056 vacunes a vicentins i vicentines. En xifres globals, han rebut la primera dosi de la vacuna el 13,8% de la població vicentina. La pauta completa amb les dues dosis és del 5,4%. Alhora, el coronavirus segueix baixant. A Sant Vicenç dels Horts, el risc de rebrot cau avui 26 punts i se situa al 123. La velocitat de transmissió també baixa, ho fa en 15 dècimes i es queda ara al 0,77. Ahir hi havia 4 persones de Sant Vicenç dels Horts ingressades a l'hospital a causa de la Covid. Al conjunt de Catalunya, el risc de rebrot baixa 10 punts i és de 223. I la velocitat de transmissió del virus cau en 6 centèsimes i és de 0,93. Del 28 de març al 3 d'abril s'han fet a Sant Vicenç dels Horts 333 PCRs i 165 tests ràpids d'antígens. Un total de 498 proves que han confirmat 19 casos de Covid. Això representa un 4,54% de casos positius de coronavirus. L'Oficina d'Informació Municipal a les Persones Consumidores, l'OMIC, es trasllada a Can Comamala. El servei ja té consultes de la ciutadania des de la nova ubicació. A partir d'ara, a les mateixes dependències municipals i al Servei d'Informació i Atenció a la Ciutadania, el SIAC, el Servei d'Atenció a l'Empresa, el CIAE i l'OMIC. La responsable de l'Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores, Rosa Maria Alcalà, assegura que centralitzar els serveis permet, en molts casos, accelerar de tràmits i millorar l'atenció a la ciutadania.
Se suposa que aquí hi ha també el registre d'entrada i llavors la persona ja pot venir a fer la petició de visita de la cita prèvia i si és necessari quan es fa l'atenció, si s'ha generat una instància després de la petició de per fer una mediació, per fer una reclamació, una denúncia, que es pugui quedar ja registrat al moment. Registrar-ho portant des del SIAC i el SIAC ja estava instal·lat aquí. A Can Comamala s'ha considerat que era més directe pel ciutadà, per la persona, per la ciutadania.
L'OMIC ofereix assessorament, mediació o acompanyament en tràmits administratius per qualsevol gestió relacionada amb consum, des de serveis de subministrament bàsics com aigua, llum o gas, fins a contractació de serveis de paleteria, compra de productes electrònics, vehicles, entre d'altres. El que l'explica les funcions del servei.
Assessorar sempre, normalment podem assessorar de si aquell problema, aquella qüestió que ens estan plantejant les persones consumidores, doncs estaria dins de lo que és legal, de lo que seria correcte, no? I en molts casos, que a més d'assessorar, el que podem fer és una mediació, si veiem que el problema realment està i que la persona no ho pot resoldre amb l'empresa, doncs fer una mediació per mirar de resoldre-ho de forma amistosa, de forma ràpida amb aquesta empresa, eh? I si no, doncs a vegades el que fem és llavors és com una denúncia administrativa i llavors donar trasllat a l'administració competent perquè miri si hi ha motiu per obrir un expedient o sancionador o no sancionador. A més també fem pues, xerrades o activitats de formació a les escoles, als centres escolars, instituts, escola d'adults, als comerços, a vegades també, quan podem, també fem informació de sobre el que han de tenir, no? De cara a la informació que ells han de tenir cap als consumidors, cap als seus clients.
Des de l'inici de la pandèmia, l'OMIC ha hagut de centralitzar esforços en la resolució d'incompliments de serveis contractats.
sí que s'ha notat, per exemple, el tema d'incompliments, no? Per exemple, vols que s'havien de fer o viatges que s'havien de fer i a causa de la pandèmia doncs han quedat cancel·lats o han quedat anul·lats. Per exemple, fins i tot alguna prova esportiva que la persona ja havia pagat, estava inscrita i que a causa de la Covid no s'ha fet, a un producte que tampoc no te l'han portat perquè a causa de la Covid o no s'ha produït o el transportista doncs tampoc te l'ha pogut portar. Sí, tot aquest tipus d'incompliments sí que ho he notat molt i per això doncs, sí que hem hagut de fer mediacions doncs, amb agències de viatge, amb companyies que fan prestació d'un servei que no s'ha pogut fer.
Un dels canvis que també han notat des de l'Oficina d'Informació Municipal a les persones consumidores és l'augment dels fraus en les compres per internet.
Els consumidors cada cop han comprat més per internet, sobretot gent que començava a fer-ho i llavors potser han comprat en una pàgina que no era del tot correcta o que no era del tot legal, perquè doncs, després no saps on estan aquesta empresa a l'hora de poder fer una reclamació. Encara que sigui una venda online, l'empresa l'està identificada, ha de tenir una seu social, ha de tenir una adreça postal física, i clar, si tens això és el primer que hem de mirar quan comprem per internet, no? Que sigui una pàgina correcta, que sigui una pàgina legal i que hi hagi una empresa darrere. En alguns casos han estat fraus. No hi ha un problema de consum de dir, mira, han trigat una mica més de temps a emportar-m'ho, o no era el producte que jo volia i a l'hora de fer el canvi doncs m'ha costat més o menys temps, o no em volien tornar els diners, que això són casos habituals, sinó ja en el sentit de que si és un frau aquí ja és que és un delicte.
Per qualsevol consulta, queixa o denúncia relacionada amb consum s'ha de demanar cita prèvia amb el servei de l'OMIC. Es pot fer mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, enviant un correu a omic@sb-h.cat o trucant al 93-602-9200, 93-602-9200. La població estrangera va augmentar l'any passat a Sant Vicenç dels Horts un 7,5% respecte a 2019. En total, el cens de 2020 mostrava 154 persones nouvingudes més. Es tracta d'una variació inferior a la del conjunt de la població estrangera al Baix Llobregat, que és de l'11%. Són dades de població estrangera de l'Observatori Comarcal. L'any passat hi havia 2.214 persones estrangeres empadronades a Sant Vicenç dels Horts, una proporció que representa el 7,8% respecte de la població total del municipi. Per països d'origen, la nacionalitat que té major representació és la marroquina, que representa un 42% de la població nouvinguda, seguida de Romania amb un 8% i de Xina amb un 5%. L'Observatori Comarcal també analitza la població estrangera per seccions censals, per saber si hi ha zones dins del propi municipi on se supera la mitjana municipal i detectar així si existeix una concentració de població estrangera en determinades àrees. A Sant Vicenç, l'índex de segregació censal és del 14,3. El municipi es distribueix en una vintena de seccions censals. A la secció on es concentra el major nombre de població estrangera és del 14,8%, mentre que la secció censal amb menys població estrangera representen el 4,5%. En qualsevol cas, pel que fa a segregació censal, Sant Vicenç dels Horts se situa a la part baixa de la llista de municipis del Baix Llobregat. Els municipis de la comarca amb un índex de segregació més alts són Martorell, amb un 36,6, i Cornellà, amb 27. Pel que fa al conjunt del Baix Llobregat, el total de població estrangera empadronada a la comarca és d'un 11%, un percentatge inferior a la proporció de població estrangera al conjunt de l'àrea metropolitana, que és del 15,8%, i també de Catalunya, que és el 16,2%. Cinc tones i mitja d'ajuda humanitària van del port d'Alacant cap als campaments de refugiats pel Sàhara. L'ajut se centra aquesta vegada en la població discapacitada. Es tracta de la campanya Para que nadie se quede atrás i ha comptat amb la participació de Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara. Eva García.
Aquesta campanya d'ajut humanitari està liderada pel moviment associatiu espanyol dedicat a la discapacitat. En tres setmanes han aplegat una seixantena de cadires de rodes manuals, 7 cadires elèctriques, 170 crosses, un centenar de caminadors, material d'incontinència, material ortopèdic, llençols, tovalloles, productes d'higiene, també material informàtic i hospitalari. El material es lliurarà a la mitja lluna vermella. I per conèixer la implicació de Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara en aquesta campanya, parlem amb el president de l'entitat, José Luis Ferrer. Bon dia.
Bon dia, Alba.
Com heu participat a la campanya Para que nadie se quede atrás? Quin ha estat el paper de Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara?
Ha estat muy bien porque no hemos podido mandar todo lo que podíamos porque no teníamos transporte, y gracias al ayuntamiento que nos ha cedido personal y el vehículo, hemos podido llevar por lo menos el material sanitario que teníamos por la caducidad. Nosotros hemos colaborado pues con 40 paquetes de material sanitario y material educativo para nuestras escuelas y para el hospital.
Quin ha estat aquesta organització logística, aquest suport logístic que comentaves que ha prestat l'Ajuntament?
Bueno, el logístico ha sido este. Le hemos recogido de varias gente de aquí de San Vicenç, hemos cogido también de alguna entidad que nos han cedido todo este material, y por parte de San Vicenç, como siempre, pues le agradecemos la colaboración de haber podido poner el vehículo para llevarlo a Alicante, llevarlo al puerto y poder llevarlo a tiempo, porque íbamos muy justos para poder llevarlo, porque Cataluña no hemos podido hacer caravana, esperaremos hacerla en octubre, porque no tenemos transporte.
José Luis, ara, per què s'ha decidit fer ara aquesta campanya centrada en les persones discapacitades, una campanya liderada doncs per grans entitats d'arreu d'Espanya?
A ver, porque normalmente casi pasa como todo, se generaliza mucho más en el pueblo, en lo que es la población, y nosotros hay que tener en cuenta que teníamos entre niños discapacitados en la escuela y centros sociales, hay casi más de 350 personas discapacitadas. Y a ver, que siempre se ha hecho pues poquito lo que se ha podido, como nosotros tal y cual, pero ahora ya se ha centralizado más. Esto ha sido por parte de también más ha sido de toda España, pero se ha centralizado en Andalucía, que donde se ha recogido, se ha podido mandar un camión entero, bueno, a las 5 toneladas y pico, que se ha recogido, y ha sido un éxito total, porque nunca se había hecho a este nivel. Nosotros desde San Vicente siempre lo hacemos, ¿eh? Nosotros siempre hacemos la misma campaña, porque como sabéis, nosotros llevamos el proyecto de nuestro colegio del 27 de febrero, y siempre hacemos siempre una campaña, o sea, todos los años que se hace caravana, vamos dirigido no a nuestro colegio solo, sino allí Farmacia Central, porque también hemos mandado medicina, y al hospital.
Sí, sí, que per part de Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara sou especialistes justament en ajudar les persones refugiades amb discapacitat, fins i tot amb el suport de recursos humans, l'assessorament de professionals de l'escola Iris, recordem-ho.
Ah, sí, sí, ahora y además ahora estamos en la escuela Iris, ahora como este año tampoco vienen, como ya sabéis, los niños no pueden volver a hacer la Vacasana en Pau aquí,
sí.
Pues se hacen allí, y lo que nosotros también hemos centrado, aparte de nuestra familia acogedora, nuestros niños, que ya tenemos el proyecto hecho, y más o menos es lo mismo casi que el año pasado. Este año se ha centrado también más en los colegios discapacitados. Entonces la escuela Iri también ha hecho un proyecto de cómo hacer, cómo a que pasen los días que haremos en julio y agosto, haremos 2 semanas, haremos al mes, 2 semanas de julio y 2 semanas de agosto, porque los niños discapacitados no son como los otros. Necesitamos también poner aire acondicionado en algunos centros que no tenemos, porque claro, allí en julio y agosto están casi a 55 grados. Y lo haremos desde 8 de mañana a 12 del mediodía, por lo menos, para que sean como los demás niños, o sea, que puedan hacer alguna actividad dentro de sus capacidades. Y la escuela Iris entra en este proyecto y lo están haciendo muy, muy bien.
Una especie de casals d'estiu al Sàhara.
Sí, bueno, en la misma escuela. No lo hacemos como casal de estío, lo hacemos en la misma escuela, porque para el transporte tenemos que transportar a los niños al colegio, ya, y tienen que haber, necesitamos 3 médicos como mínimo, porque no es lo mismo, necesitamos fisio, es distinto, como si estuvieran en la clase, pero se han hecho juegos, se han hecho de todos en el proyecto ahora de este año, que ya te lo mandaré para que lo leáis y veáis cómo funciona. Es una maravilla.
Val, activitats d'estiu a l'escola, allà al campament de refugiats, adreçades als nens i nenes amb discapacitat, i unes activitats, pel que comentes, coordinades o organitzades pels professionals de l'escola Iris, no?, que saben ben bé de què parlen.
Sí. Ellos están también ahora en la asociación, en la mesa coordinadora de Eto España. O sea que lo llevamos 38 asociaciones, o sea que ellos están con ellos y todo se ha elaborado desde aquí, con todos son profesionales, desde allí y desde aquí.
Una comunicació, m'imagino que també telemàtica, buscant les manera de mantenir el contacte, perquè suposo que no podran anar, no? Tampoc per part
no, d'aquí. No, lo hemos hecho todo. Bueno, casi cada semana tenemos alguna reunión telemática o vamos ahora por sistema Telegram también, ¿sabes? O sea, sí, se hace todo así. Y al no poder ir, pues desde aquí se está coordinando todo, y además con el Ministerio de Asuntos Sociales para la Mujer, que es el que lleva nuestra escuela y nuestros niños. Y está todo coordinado desde allí y desde aquí.
José Luis, i qui vulgui col·laborar d'alguna manera amb aquesta substitució, no?, del projecte Vacances en Pau, que per segon estiu consecutiu, com deies, doncs nens i nenes del Sàhara no podran passar l'estiu amb famílies vicentines, qui vulgui col·laborar doncs amb aquest projecte d'activitats o amb material per pròximes campanyes que pugueu fer, com ho ha de fer?
A ver, esto ya haremos lo mismo que el año, exactamente igual que el año pasado, con una diferencia. Este año tenemos más niños, porque este año vamos a hacer un plan de alimentación, a mandarle alimentos. Como sabéis, no podemos llevarlo desde aquí, entonces se hará con un online, una empresa que hay allí en los campamentos, con otra, la dirigen desde aquí, desde Alicante. Ya lo hicimos el año pasado, sí, colaboró mucha gente de San Vicente. Eso lo haremos en el verano. Los tres meses de verano se apadrina, es un apadrinamiento de un niño que sale a unos 60 euros más o menos cada mes, y entonces se le manda por online, se le manda la comida a este niño, que va a la familia. O sea, es una comida que para comer allí se tiene calculado que sea para una familia para 5 días por lo menos, a toda la familia. Entonces, este año lo hemos hecho con gente, con la asistenta social de cada wilaya, cada ciudad, más o menos, ¿sabes? Hay 5, nosotros pertenecemos a Bojador, y entonces lo hacemos con niños de la escuela y niños que son ya, como son discapacitados, no son tan niños, son ya que ya no van a la escuela, entonces tienen 25, 30 años, lo hacemos con ellos. Y esto se realizará en el mes de julio, agosto y septiembre. Y no, ya nos pondremos en contacto, entonces volveremos a hacer como el año pasado, a dar el número de cartilla que tenemos de la asociación, y incluso algunos compañeros me lo hacían por Bizum. O sea que lo haremos así, lo haremos de esta manera. Lo haremos igual, la gente ya me ha preguntado, incluso cuando hemos sacado esto, que se han ido enterando, ha salido por Facebook, por el ayuntamiento, ya me estaban mandando, diciendo que ya me iban a aportar. Y le he dicho que no, que se esperaran hasta que ya esté todo el convenio del ayuntamiento, esté todo terminado, todo en regla, y cómo lo vamos a hacer. Entonces, eso ya lo haremos en el mes de agosto.
Doncs ja informarem quan s'acostin les dates, quan estigui tot a punt. José Luis, vull aprofitar també per preguntar-te, fa 5 mesos que es va trencar l'alto al foc per les tensions al pas de Guerguerat, va haver-hi una escalada bèl·lica. Quines notícies t'arriben de les persones que coneixes al Sàhara Occidental?
A mi m'arriben totes les setmanes. Ja vamos por la semana 144. Como lo sabéis, pues yo estoy informado cada día por el delegado de aquí. Además, yo estoy la coordinadora, soy también de Cataluña, un representante de lo que llega todo de educación. O sea, el tema es que siguen igual, no se comunican, no hay comunicación, ya lo sabéis, no le interesa a Marruecos, y la cosa pues sigue igual. Hay combates, han cogido ya dos ciudades, los saharauis le han quitado ya dos ciudades, pero sigue igual. No, lo que no nos dicen si hay heridos o muertos, si hay alguna baja. No, esto es lo único que no nos dicen ni uno ni otro, o sea, no lo dicen. Pero la guerra sigue todo igual, incluso en el Sahara Occidental, en el ocupado, están haciendo barbarie los marroquíes, porque tienen a la gente en las casas y, bueno, es tremendo, pegándoles palizas. Pasa que ahora, como hay mucho móvil, están teniendo más cuidado cuando le pegan a alguien o le destrozan una casa o los tienen retenidos dentro de las casas. Hay gente que llevan, pues casi ya desde que empezó esto, confinado, no les dejan salir. Imaginaros, o sea, está la cosa... está la cosa igual. O sea, menos mal que también tenemos el tema del COVID, que no tenemos en el campamento. Los campamentos nos entró poquito y no, también nos va diciendo cada 72 días, nos dan una información. Ahora solo había, no sé si eran casi 110 o cosas así, que habían cogido el virus, fallecido habían también 10 personas o algo así, y ya los demás están en casa, y la suerte que tenemos es que no entra el COVID tampoco allí en los campamentos.
L'aïllament és el que té quan es viu confinat de manera permanent. Doncs, de moment, aquesta campanya en marxa per a que nadie se quede atrás de material humanitari dedicat, destinat a persones amb discapacitat als campaments de refugiats del Sàhara Occidental. José Luis Ferrer, president de Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara. Gràcies, que vagi bé.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Cuando queráis, estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis.
Gràcies, José Luis, igualment.
Canviem d'assumpte. Si t'interessa el món de l'audiovisual, atenció, avui comença un taller de creació de videoclips a l'Espai Jove La Capella. L'activitat és gratuïta i encara queden algunes places disponibles. El taller de creació de videoclips consta de 6 sessions. Comença aquesta tarda a 6:15 i durarà fins al 12 de maig. Les inscripcions s'han de fer a través de joves.sb-h.cat. Demà es tallarà el trànsit al carrer Benicarló, al barri de Sant Josep, per unes tasques de millorar la xarxa d'Endesa. En concret, el tram afectat serà entre el carrer Béjar i el carrer Barbastre, per poder instal·lar-hi un grup electrogen per millorar el subministrament d'energia a la zona. El tall de trànsit serà de 5 del matí a 4 de la tarda.
Sant Vicenç del dia.
Doncs amb aquesta informació arribem al final de l'informatiu. Fins aquí les notícies que us volíem explicar avui. Demà a partir de la una tornem a posar Sant Vicenç al dia. Us tornem a explicar tota l'actualitat municipal. Gràcies per fer-nos confiança i fins demà.
Ràdio Sant Vicenç és a les xarxes socials. Estigues al dia de la nostra programació i de tot el que passa a Sant Vicenç dels Horts de la manera més immediata possible. Facebook, Twitter, YouTube, connecta't a les xarxes i busca Ràdio Sant Vicenç. Siguis on siguis, sempre amb tu.
Bona tarda, poesia, el racó poètic de Ràdio Sant Vicenç.
Poemes, música, monogràfics i entrevistes.
Cada dimarts a 6:15, Àngels Peñalver, Flora Torrents, Lluís Prat i Antònia Pilar Villaescusa. Bona tarda, poesia.
Escoltes Ràdio Sant Vicenç.
11 de la noche todavía no contesta. 1 de la mañana todavía no hay respuesta. 2 de la mañana me dice que está dispuesta. 3 de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Que está ocupado.